la Setmana Santa a tocar i les Balears és una destinació doncs, molt valorada per moltes persones, una mica com el començament de l'estiu, no? Per tant, avui ens hem decidit a visitar, a apropar-nos a tres de les Illes Balears. Visitarem Menorca, Eivissa i Mallorca. Cap de ses coses. Menorca, la illa més oriental de la comunitat i una de les més septentrionals del Mediterrani. És la segona en extensió, té 701 quilòmetres quadrats i la tercera en població de l'arxipiélag. A Menorca i els illots que l'envolten trobem la major part dels ecosistemes característics de la regió, excepte els fluvials i la muntanya. La UNESCO va declarar Menorca com a reserva de la biosfera l'any 93 del segle passat. Pel que fa a la història, és llarga. Ens hem de remuntar a l'edat de bronze. L'època talaiòtica va ser una època brillant. Després vindrien els fenicis, els grecs, els cartaginesos, que van fundar el segle III abans de Crist, Jamma, actual ciutadella, i Magón, Mahó. La cultura talaiòtica va durar més enllà de que Quico Cecilio Metello conquerís la illa per la República Romana l'any 123 abans de Crist. L'any 423 els vàndals es van fer amb la illa i es creu que després es convertiria en territori bizantí a causa de la caiguda del regne vàndal. Vindrien segles d'aïllament i de foscor i atacs als normands i als àrabs. Els musulmans s'instal·len definitivament a Menorca sobre l'any 903, la conquereix el califat de Còrdoba i la islamització va ser força intensa. Menorca va estar sota el domini àrab 400 anys. Tres anys després de conquerir Mallorca, Jaume I, la Menorca musulmana es va fer tributària de la corona d'Aragó i el 1287 va deixar de ser islàmica. La va conquerir Jaume Alfons III d'Aragó el dia de Sant Anton. El 1295 Jaume II cedeix la illa Jaume II de Mallorca i passa a formar part del regne de Mallorca. Però tampoc aquest tracte duraria gaire. Pere el Ceremoniós pren Menorca al rei de Mallorca i l'annexiona a la corona d'Aragó. Durant un temps es beneficia de l'esplendor marítim i comercial de la corona, tot i que a finals del segle XIV hi ha una despoblació i una decadència econòmica provocada per diverses raons, però principalment per les lluites socials entre la gent del camp i l'aristocràcia. Durant la Guerra de Successió Espanyola, Menorca va ser invaïda pels britànics el 1708 i va ser reconeguda com territori sota la sobirania britànica. Aquesta situació duraria més de 70 anys, temps en el que el port de Mahó es convertia en la base naval britànica, un fet que va portar a la illa un impuls econòmic molt important. Es va convertir en el centre comercial i també d'estraperlo del Mediterrani. Mahó va passar a ser la capital, que fins llavors havia estat ciutadella. La influència britànica ha deixat empremta a Menorca en l'arquitectura local i també en els menorquins. Menorca es recupera finalment per Espanya el 1802. Durant la Guerra Civil Espanyola, la illa es va mantenir al costat de la República, el que va provocar combats, bombardejos d'avions italians i fusillaments. Fins al 1939, quan la Marina Britànica supervisa la transferència de poder i evacua alguns presos polítics. Fet un repàs breu a la història, passem als atractius patrimonials. Per tota la illa trobem monuments megalítics, navetes, talaiots i taules, recintes coberts, coves, monuments i jaciments arqueològics als que cal dedicar un temps del nostre viatge. El punt més alt de la illa és Monte Toro, on està el santuari de la Verge de Monte Toro, patrona de Menorca. I seguint amb el patrimoni religiós, a Ciutadella cal visitar la Catedral Basílica de Santa Maria, construïda el 1300, i entre 1300 i 1365, per ser exactes, i que combina els estils gòtics i neoclàssics. Als aficionats al senderisme els recomanem fer el Camí de Cavalls, GR-223. Té una longitud de 210 quilòmetres i les cales i les platges de Menorca són, sense dubte, el gran atractiu d'aquesta illa que mobilitzen bàsicament els visitants. Un públic respectuós amb el medi ambient i bastant turisme familiar. Hem triat 5 cales i, clar, és una tria personal. Segur que vosaltres en tindreu altres que potser us agradaran més. Cala Galdana, Cala Macarella, Cala Pregonda, Cala Mitjana i Cala Turqueta. I pel que fa a municipis, també hem fet una tria. Imprescindible Ciutadella, Maó, Sant Lluís, Ferreries i Mercadal. Tot i que, donades les dimensions de la illa, doncs us podeu permetre visitar-la tota sense cap problema. Pel final, ens hem deixat un recurs turístic que sorprèn. Es tracta de l'Ítica, la cantera de Saustal, una antiga cantera dedicada a l'extracció manual i mecànica de pedra de marès. Avui, en aquest espai, un espai molt especial, trobem jardins medievals, un laberint de vergers, un hort mediterrani, la pedrera tallada i els jardins i laberints creats fan que la visita ens doni un temps de relax, un temps ben agradable. Els pròxims minuts ens situarem a Eivissa. Ens hauríem de remuntar fins a l'edat de bronze per descobrir l'inici de la seva història. Eivissa va ser un punt de trobada de diferents cultures: púnics, fenicis, romans, bizantins, visigots, musulmans. Ja tots ells ja van gaudir en la seva època de la bellesa dels paisatges de la illa. I tot i que les coses han canviat bastant, avui Eivissa manté els atractius. La illa té una extensió de 572 quilòmetres quadrats i una població que supera els 150.000 habitants. És la segona illa balear després de Mallorca i la seva costa té una longitud de 210 quilòmetres. Les distàncies màximes són de 41 quilòmetres de nord a sud i de 15 quilòmetres d'est a oest. La muntanya més alta és Santa Laia.
Jo tenc una enamorada a sa banda.
Per començar la visita a la capital proposo fer-ho des de Dalvila, la fortificació murallada millor conservada del Mediterrani. Un homenatge a les diferents cultures que van passar per l'illa. L'any 1999 va ser inscrita per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat junt amb la biodiversitat. Un fet que ha servit per potenciar els atractius patrimonials de la illa, que ja tenia una reputació internacional tant pel seu entorn natural com per la seva oferta lúdica. Es mereix especial atenció el patrimoni arquitectònic religiós, les praderies de Posidònia, planta marina que garanteix l'ecosistema i que és la responsable de les aigües transparents d'Eivissa. Situats en la capital, tres recomanacions de platja absolutament inevitables. Talamanca, la platja més gran de la ciutat, que es troba a la badia que està contigua al port, té 900 metres de longitud, sorra fina i serveis d'oci i restauració i allotjament. Talamanca té dues zones habilitades sense fums. La segona platja que recomanem és d'Eivissa, es diu Ses Figueretes. Platja pròxima al centre de la ciutat. Té diferents cales i platges, donada la seva ubicació, trobem tot tipus de serveis. A Ses Figueretes hi ha una zona reservada pel bany dels gossos. I la tercera platja, en Bossa, és la tercera que hem triat de la capital, la platja de sorra més llarga de l'illa, que de fet agafa dos municipis. 700 dels 2.700 metres que té aquesta platja pertanyen a Eivissa. Es troba situada després de Ses Figueretes i té una bona oferta per la pràctica d'esports i tot tipus de servei. Els mercats d'artesania els trobarem a diferents punts de la illa. A la capital tenim tres: el del Port, que funciona des de 1974, el de Ses Figueretes, que està obert de maig a octubre per la tarda i fins a la matinada, i també allà trobem doncs, el típic d'aquests mercats: roba, ceràmica, accessoris, records. I el tercer es troba a la plaça del Parc, on 10 artistes locals que treballen al centre artesanal de Sa Pedrera ofereixen les seves creacions, i també està obert de maig a octubre i per Setmana Santa i per Nadal.
La balanguera misteriosa com una aranya.
La tercera de les illes que avui visitarem és Mallorca, la més gran de l'arxipiélag i la més oriental d'Espanya. Mallorca té 3.640 quilòmetres quadrats, la seva capital és Palma, i segueixen en importància els municipis d'Inca i Manacor. La illa de Cabrera i els illots que l'envolten també pertanyen administrativament a la capital. Pel que fa a les muntanyes, les principals són la Serra de Tramuntana, situada al nord-oest de la illa, on trobem el Puig Major. El Puig Major, Massanella, Puig Tomiro, Puig de l'Orfre i la Serra de Llevant, on trobem el Puig Morell, el Bec de Ferruig o el Puig de Sant Salvador. A banda de les dues serralades, també cal ressaltar el Puig de Randa i el Puig Galdent. Les restes primitives més antigues trobades a la illa daten de 3.500 anys abans de Crist, a l'època del Neolític, període de la transició de l'edat de bronze. Va ser allà, en aquell moment, quan els objectes de coure van començar a fer la seva aparició. Un dels parcs arqueològics a visitar a la illa es troba a Calvià, en la localitat de Santa Ponça, en el Puig de Samorisca. Veurem restes de navetes, coves sepulcrals i altres empentes d'antigues civilitzacions, un total de 35 hectàrees, una visita interessant per a aquells que els agrada la història i l'arqueologia. Cap al 1300 abans de Crist hi ha importants canvis. Sorgeix la cultura talaiòtica, cultura que va perdurar després que Quinto Cecilio Metello conquerís la illa per la República Romana. Roma va decidir apoderar-se de tot l'arxipèlag. Després vindrien els vàndals i el 707 van desembarcar els musulmans. Dos segles difícils fins que la illa va quedar en poder de la dinastia musulmana dels Omeyes, que van convertir l'illa en un gran centre cultural. Jaume I el Conqueridor va guanyar la illa pels cristians el 1229 i va crear el Regne de Mallorca, que estava format per Menorca, Eivissa, el comtat de Rosselló i la Cerdanya i altres territoris que el rei conservava a Occitània, a més, evidentment, de Mallorca. Un regne que acaba amb la batalla de Llucmajor, amb la mort de Jaume III de Mallorca. Hem fet una tria d'algunes de les activitats per descobrir la illa, per anar més enllà de les platges, més enllà del que és el turisme denominat de sol i platja. La primera ens porta fins a Valldemossa, una de les poblacions més boniques de Mallorca. Allà neix un espectacular sender de pedra seca que Lluís Salvador d'Àustria, mecenes i precursor del turisme a la illa, i per altra banda cosí de l'emperadriu Sisi, doncs va construir a Serra de Tramuntana. Des d'allà divisava les seves possessions. Per aquest sender es puja a Puig del Teix, una excursió d'unes 5 hores. I si feu aquest camí de l'Arxiduc, que així és com s'anomena, un cop estigueu a Valldemossa, tampoc no podeu deixar de veure la Cartoixa. Allà va ser on Chopin, a la cel·la número 4, on va fer portar el seu piano des de París, va composar alguns dels seus millors preludis. Després, en marxar el piano, el va vendre a la família Canut. La segona proposta també està pensada per aquells que els agrada la muntanya. Es tracta de fer una de les millors excursions que podem fer per descobrir la illa. El torrent de Pareis comença a escorça i recorre la Serra de Tramuntana, però si no esteu molt en forma i penseu que potser seria millor agafar el cotxe, tenim una altra opció, és fer la ruta per arribar al cap de Formentor. Abans passareu per Valldemossa, deia Sóller, i saca l'obra. Molt més relaxada és la tercera proposta. Es tracta d'agafar un tren de via estreta, el de Sóller, un tren que va néixer el 1912, que té vagons de fusta i que comunica aquesta població amb la capital, amb Palma. El trajecte dura una hora i a Sóller podem complementar la visita pujant en un tramvia de la mateixa època que ens porta fins al port. També molt recomanable és una visita al casc antic d'Alcúdia, única població de la illa que conserva la seva muralla medieval íntegra, i si podeu, jo us recomanaria que organitzéssiu aquesta visita en dies de mercats, que són els dimarts i els diumenges. Per cert, parlant de mercats, recomanem visitar el Mercat de l'Olivar. Va obrir les seves portes el 1951, es troba en el cor de Palma, i allà trobareu productes autòctons com, per exemple, la sobrassada de porc negre, els formatges, botifarrons i camallons, vins de Binissalem i del Pla de Llevant i altres productes típics de la illa. I està clar, si parlem de gastronomia, no deixeu de pensar en les ensaïmades. Els carrers se'n fan.